Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcasts.
Durant 3 anys va sentir ansietat diària i fins i tot es va haver de medicar per dormir i trobar forces per despertar-se. Un estrès crònic que va afectar la seva estabilitat. Durant 3 anys no es va atrevir a allunyar-se gaires hores del pis que habitava per por que li arribés la temuda notificació i no se n'assabentés. Durant 3 anys aquesta limitació li va dificultar trobar feina o continuar estudiant com somiava. Samantha Randos, com tantes veïnes amenaçades per un desnonament, va veure la seva vida interrompuda, el temps congelat en una espera angoixant. Però en comptes de quedar-se paralitzada, va decidir entregar-se en una batalla desigual contra el fons voltor propietari del seu pis i va entendre que només si s'unia a la lluita col·lectiva ho aconseguiria. Durant aquells 3 anys eterns va batallar cada dia per salvar casa seva, sí, però també per salvar les dels altres, per salvar les de tothom.
Samantha.
Hola,
què tal? Com va?
Molt bé.
Tot bé?
Sí, tot bé.
Soc Txell Feixas Torres, periodista, i això és Dones en Lluita. És la primera a arribar a la convocatòria. Ha vingut després de deixar el seu fill a l'escola i quadrar el Tetris en què s'ha convertit la seva vida. La Samantha viu lligada a un pis que sent perillar i a una situació personal molt delicada. Se li nota el cansament en el gest. Una cabellera morena li emmarca el rostre rodó, de faccions exuberants. Una mirada intensa i tossuda. Va vestida de manera sòbria, samarreta de tirants, jersei de caputxa clar i texans. I uns quants tatuatges parlen de les seves vides passades. Unes orenetes a l'avantbraç, llunes, cors, creus i altres símbols als dits. Una imatge d'una mare aguantant el seu fill en braços. Unes papallones al coll i un kiss me a l'altura de l'espatlla amb uns llavis de color vermell, entre d'altres. Plou a bots i barrals i s'aixopluga en un bar situat davant del pis que avui podria ser desnonat. Està preocupada, té por que l'aiguat i el fet que sigui estiu desmobilitzi la crida que s'ha fet entre els veïns per evitar que expulsin una altra família de casa seva.
Faltava un desahucio i ja. Si vengo de otro, de Pueblo Nuevo, que s'ha ejecutado y...
Mira el mòbil amb insistència. Espera notícies de les seves companyes. No és fàcil congregar prou gent per frenar els desnonaments, sobretot perquè a Barcelona sovint se'n programen diversos al mateix dia i en hores coincidents.
Ahí viene la Gemma ya.
¿Sí? ¿Dónde?
Ahí.
¿Y en de campo?
No le gusta el paraguas. Están papadas, es ahí, se han papado ya.
De campo, pobre así, pues no tienen...
No quiere, dice que no le gusta. Bueno, estamos parando un desahucio, no estamos haciendo nada malo.
Ah, no sé.
Estamos parando un desahucio, como si fuera el tuyo.
A fora comencen a arribar els primers veïns paraigües en mà. Els hi és igual que de xops. Hi ha persones de totes les edats desafiant la tempesta. Saben que avui, enmig de la pluja, gent treballadora es pot quedar injustament sense sostre. Amb timidesa, la parella afectada i el seu fill treuen el cap pel portal de l'edifici. Estan entre espantats pel desplegament dels Mossos i la comitiva judicial i emocionats de veure l'estol creixent de paraigües que ha vingut a defensar-los. Entre càntics, el llogater, juntament amb la Samantha, conversa amb la mediadora de l'Ajuntament de Barcelona. Ja es coneixen d'altres desnonaments. Discuteixen possibles opcions per evitar que els facin fora de casa de manera immediata.
He hablado con la procuradora, que es la que vendrá aquí. Entonces, como tienen ingresos suficientes y superan para mesa de emergencias, intentaremos eso que...
Un alquiler de mercado.
Sí.
Vale.
¿Vale? Lo que intentaremos...
Ellos están dispuestos.
Sí, claro, vosotros estáis dispuestos, pero falta la procuradora.
Vale.
Pues y si no, que nos dejen unos días para poder hacer una salida más adelantada.
Quan s'acaba la conversa, la mediadora es trasllada al portal del costat, on exposa la situació als Mossos d'Esquadra.
És una família treballadora que està intentant tirar endavant, està buscant
pis... Sí, però si finalment
pis,
el jutge...
Hem intentat
totes
quedar
les vies i res.
Totes. Ens estan marejant. Vull dir, que es quedin a carrer quan no hi ha impagament, gent treballadora...
Som al barri del Besòs i el Maresme, a Barcelona. Des del seu naixement ha estat la residència de famílies de classe treballadora, però la crisi econòmica hipotecària iniciada el 2008 hi va passar factura. Des de llavors, el veïnat ha vist com augmenten els pisos buits, ara en mans de bancs i fons voltor. És una àrea de frontera. Al voltant dels blocs populars, de balcons estrets i roba estesa a peu de carrer, s'hi multipliquen els edificis de disseny i luxe de Diagonal Mar i el Fòrum. Els carrers més pobres de Barcelona limiten amb alguns dels més cars de la capital. De tant en tant, ens creuem amb turistes estrangers que arrosseguen maletes i busquen desorientats el pis turístic on s'allotjaran durant un festival de música.
Estan negociando con la procuradora para poder parar el desahucio. Recordar que esto es un desahucio del BBVA, que es un banco que tiene millones de pisos.
Però tornem a l'intent de desnonament amb què havíem començat. Alguns veïns surten a finestres i balcons i fan una altra mena de concert. Una cassolada en suport als que avui estan a punt de perdre la casa. Passen les hores. La tempesta d'estiu s'esvaeix. També se'n van els cossos policials. La família es quedarà al seu pis, de moment. Estan agraïts. Aplaudiments entre els congregats que se'n van cap a casa. L'acció ha durat més de dues hores. La Samantha sospira sonorament i agafa aire. Ara, per córrer cap a l'escola, on l'espera el petit Kenai.
Hola, Txell, com estàs? Bueno, el desnonament d'ahir va ser una miqueta intens. Vam aconseguir parar-lo, però ens van donar només 10 dies per seguir treballant el cas i veure què fem. I bueno, vam tindre sort perquè hi ha casos que acaben en tragèdia i això ens demostra que no arribem a tothom i que hem de seguir sortint al carrer i fent-nos més visibles.
La Samantha m'envia aquest missatge de veu i poc després també em fa arribar un enllaç que reafirma tristament el seu neguit de fons. Ella m'explica aquesta notícia que ja està obrint els informatius.
A Barcelona, dues germanes de 54 i 64 anys s'han suïcidat hores abans de ser desnonades. Els serveis socials de l'Ajuntament afirmen que mai van poder contactar amb elles. El sindicat de llogateres alerta que la situació és crítica.
Dues germanes que es traien la vida poc abans de l'hora en què s'havia d'executar l'ordre de desnonament del seu pis al districte de Sant Andreu. A la Samantha la notícia la trasbalsa. Viu cada expulsió de veïns com un fracàs, col·lectiu i seu. El deute de les germanes que s'havien suïcidat era de poc més de 9.000 euros. Des de la plataforma d'afectats per la hipoteca denunciaven que la vida de dues persones no pot dependre d'aquesta quantitat de diners, ni de cap. El sindicat de llogaters parlava d'una de les formes més cruels d'atemptar contra les classes populars més precaritzades i el conjunt del moviment no volia parlar de morts, sinó d'assassinats. La Samantha sap molt bé com afecta la salut mental el fet de conviure amb la pressió de saber que un dia et pot arribar l'ordre de desnonament. Lluny de ser un dret, per ella l'habitatge també és una batalla diària. Aviat us explicarem millor com va començar tot i per què. Però ella, a diferència segurament de les dues germanes, va tenir claríssim que no volia passar el tràngol sola. I això segurament l'ha salvat. Ara no la frena res a l'hora de participar en accions de la PA o del Sindicat d'Habitatge del seu districte, el de la Verneda i el Besòs. Ja són part de la seva família triada, un suport que va més enllà de la lluita per la casa. I ara sí, comencem pel principi de la història de la Samantha. Què significa per tu tenir una llar, tenir una casa?
Per mi és que la casa ho és tot. El primer i l'essencial per tothom és un lloc on viure. Si no tens casa, no tens res. Jo no era la nena que tenia una habitació, no tenia un lloc fix, anava d'un cantó cap a l'altre sempre. Tenia, bueno, sí, un quarto, però tenia un quarto a casa de la meva mare i un quarto a casa del meu pare, però no era la meva habitació de sempre. Jo anava d'un cantó cap a l'altre, sempre. Jo estava sempre amb la meva iaia, la meva mare treballava tot el dia. Després vaig anar creixent, va anar pitjor, perquè després ja vaig començar amb males companyies, la meva mare no podia amb mi, em vaig fer molt rebelde. Vaig agafar les maletes, vaig vindre cap a Barcelona.
Es va posar a viure a casa dels pares de qui llavors era la seva parella, però la convivència en aquell pis petit era complicada i la Samantha, que a part del Kenai tenia una gossa, amb prou feina sortia de l'habitació.
Jo aquí havia tingut el nen i jo volia tindre casa meva, no volia estar visquent amb ningú. Però tothom em deia que amb un treball de mitja jornada no em jugaria en un pis, que no es podien fiar d'una persona que no tenia un treball estable, que era mare sola amb un nen i que cobrava 600 euros, totes les portes tancades. Llavors vaig posar un anunci a 1.000 anuncis i em va contactar un noi i em va dir que tenia un pis, que li havia de pagar cèntims de fiança, i li vaig dir, bueno, cógelo, perquè és que no tenim una altra alternativa.
El pis de la Samantha és petit però acollidor. Un menjador amb cuina americana i tres habitacions, una de doble i dues d'individuals. Un lavabo estret completa l'espai. Les parets estan plenes de fotos que narren els primers 5 anys de vida del seu fill Kenai. Però tornem al nostre relat. En el punt on ens trobem, el Kenai tenia tot just 5 mesos i la Samantha estrenava lloguer amb el nen en braços i una sorpresa ben desagradable.
Pues als 10 minuts de jo arribar al pis, em vaig trobar que tenia 40 veïns aquí aporreant-me la puerta, dient-me que estava ocupant el pis. La policia baix, també que volien parlar amb mi, que baixés, i jo tenia por, jo no volia sortir. I els vaig dir, però què passa? Si jo acabo de pagar tanto i m'han dit que esto, pues están engañado, este piso no. Tenemos aquí la propiedad y está diciendo que este piso está ocupado. Y le vaig dir, señora gente, como comprenderás, yo acabo de dar una gran cantidad de dinero y si me echáis de este piso, yo no tengo dónde ir.
T'havien estafat, doncs.
És que no ens vam donar compte que ens estaven enganyant, perquè venia tot preparat. O sigui, portava les claus, ens va ensenyar el pis normal, va posar el codi de l'alarma, o sigui, que ningú s'imaginaria que ens estaven enganyant.
Desorientada, la Samantha va recórrer la plataforma d'afectats per la hipoteca. Un moviment que fins llavors admet es mirava de lluny, com si no anés amb ella o no l'hagués de necessitar mai. Li van estendre la mà, igual que ara ella ofereix la seva a altres afectades.
Voy cogiendo desahucios en la puerta y cuando empieces a dinamizar te paso los desahucios que tengas.
És dilluns a la tarda i al local de la Pau, Hostafrancs, hi han arribat una quarantena de persones. Hi ha activistes veteranes com la Sònia, la Samantha o la Dèlia, vestides amb la samarreta verda del grup. Però també hi ha persones que trepitgen l'espai per primera vegada. Venen a exposar el seu cas amb la confiança que les podran ajudar a resoldre'l, o almenys les podran acompanyar en aquest procés dolorós i angoixant. La Sònia obre l'assemblea.
Buenas tardes a todas. Estáis en la asamblea de bienvenida de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Barcelona. ¿Cuánta gente viene por primera vez hoy a la PA? Hola, pues bienvenida. Nada, decirte, pues eso, que has llegado a un sitio en el cual no te vas a volver a sentir sola. Imagino que vienes con un problema de vivienda, pues todas estamos aquí por lo mismo, ¿vale?
Després de l'assemblea, parlo amb la Sònia. Porta més d'una dècada a la plataforma i ha guiat la Samantha en el seu cas. Es percep complicitat entre elles, una relació gairebé maternal. No és casual veure dones liderant i prenent la paraula a les reunions. Aquesta és una lluita molt feminitzada, m'explica quan acaben la Sònia.
Les dones, pues, per els seus fills, per clar, és la que porta la família, no?, endavant, sempre. Sí, la majoria de la gent que arriba aquí són dones.
Fins i tot l'actitud del llenguatge no verbal canvia, de l'home a la dona.
Clar, o sigui, jo penso que la dona no té tanta vergonya, o sigui, una vegada que arriba aquí, que s'empodera i tal, perd la vergonya. L'home és com que, quina vergonya...
Gràcies a la PA, la Samantha descobreix que el seu pis és d'una filial de Blackstone i que, per tant, té dret a un lloguer social. Bàsicament perquè el propietari és un gran tenidor i ella està reconeguda com a persona vulnerable. El lloguer social va ser una de les victòries dels moviments socials que es va materialitzar en la llei 24-2015, però no s'acabava d'aplicar perquè en realitat no se'ls castigava si se l'assaltaven. La Samantha, per tant, es trobava davant d'un dels fons voltor més grans del món i dels que té més presència a Catalunya. Quin és el seu modus operandi? Compren propietats barates a través de grans paquets en mans de bancs o d'institucions públiques i després se les venen o les lloguen a preus més cars o les deixen buides, esperant que arribi el moment idoni per posar-les al mercat. Sigui una cosa o l'altra, això es tradueix en l'expulsió massiva de veïnat. És tan traumàtic que fins i tot les Nacions Unides ha expressat dubtes sobre si aquests gegants respecten els drets humans. Blackstone mata, resumia la PA. La maquinària per fer fora la Samantha es posava en marxa, tocant-li fins i tot allò que més estima, si calia.
A mi m'anaven deixant notes a sota de la porta, fins que un dia els vaig trucar i els vaig dir que qui eren i que què volien. I se'm vaig donar compte que aquest pis era de Nirod, que pertany a Blackstone. Que Blackstone és un fons d'inversió molt gran a tot arreu del món. I em deien que em donaven tal quantitat de cèntims perquè marxés del pis. I jo els anava dient que no, o que em donguessin un altre pis amb un lloguer o que em fessin un lloguer en aquest pis. Em deien que no, que ells no eren grans tenidors, perquè ells es declaraven que no eren grans tenidors, em deien que eren petits i que, bueno, que em demandarien, que posarien una denúncia per haver desocupat el pis. Després d'això, ja no només eren whatsapps, després eren trucades, a totes hores...
Què et deien?
Pues me'n recordo una trucada que va ser la que em va fer plorar molt i la que em va fer en aquell moment no saber què fer.
El desconcert de la Samantha va durar poc, just el temps que va trigar a processar la gravetat del que li estaven dient.
Em van fer una trucada de Blackstone i em van insinuar que si arribava un desnonament podien trucar a serveis socials i intervenir i treure'm el nen. Me recordo que en aquell moment jo vaig ser molt forta, ¿vale? Però quan vaig penjar el telèfon vaig explotar. I allà va ser quan vaig dir, hasta aquí. M'estàs tocant el que més em dol, ja que va començar la meva lluita ja contra ells.
Perquè ella no estava sola en aquesta batalla.
Després de la primera sentència condemnatòria contra un gran tenidor, el maig de l'any passat, la plataforma d'afectats per la hipoteca va animar les famílies afectades que interposessin una demanda per reclamar el lloguer social. Ara ja hi ha 16 famílies que han iniciat demandes contra fons d'inversió com Blackstone i altres grans tenidors. La Samantha ja té data de judici. El 25 d'abril portarà als jutjats una filial del fons Blackstone.
La Samantha decidia, doncs, protagonitzar el seu particular David contra Goliat, una mare soltera que portava al banc dels acusats un dels fons voltor més poderosos del planeta.
Ells estan sempre denunciant a nosaltres per ocupacions, doncs en aquell moment jo estava sent forta i els estava denunciant a ells per no complir la llei que els tocava, perquè tenien que fer-me un lloguer, entrava per llei. I jo volia demostrar-los de que sí, que jo sóc ocupa, de que ells m'estan denunciant, però que jo també els puc denunciar a ells. Em vaig créixer perquè estava dient, ah sí, tu m'estàs jodiendo a mi, pues ahora prepárate porque yo voy a por vosotros. I per mi em va fer gran, aquesta demanda em va fer molt gran. I allà va ser quan vaig començar a organitzar-me més, va ser quan vaig començar a fer accions, quan vaig començar a presentar-me a tots els desnonaments, accions i a tope.
Als peus de les torres venecianes, un dispositiu dels Mossos d'Esquadra ja esperava a primera hora una manifestació anunciada per activistes pro-habitatge com la Pau, el sindicat de llogateres contra el Saló de District, precisament per reunir els principals inversors del món immobiliari a Barcelona. Un centenar de manifestants ha entrat dins el recinte a través d'una porta poc vigilada i abans de començar el Saló, el recinte ja estava ple, però de manifestants.
The District, el congrés immobiliari més gran d'Europa, que s'ha celebrat diverses vegades a Barcelona, es convertia en un dels escenaris de denúncia. Vestida amb la samarreta verda de la PA, s'enfilava sobre el taulell d'una filial de Blackstone i amb l'ajuda d'un megàfon exposava l'assetjament de què era víctima.
Las personas de ocupación no tenemos derecho a alquileres porque somos basura. Y lo peor es que me amenazó que iba a hablar con las asistentes para quitarme a mi bebé.
Cau la tarda i els carrers del barri s'omplen de gent. La Samantha i la Paula, un altre membre del sindicat, surten a repartir flyers per donar a conèixer la feina que estan fent. En una societat on sovint s'imposa la supervivència individual, a vegades costa adonar-se que el veí comparteix els mateixos problemes. Les activistes del sindicat busquen generar teixit social. Per això, sempre que poden, treuen les seves assemblees del local social a les places i als carrers.
Hola, buenas tardes.
Somos el Sindicato de Vivienda del Barrio, ¿lo conocéis?
No.
Pues mira, somos un grupo de personas organizadas que nos dedicamos a ayudar a la gente que tiene problemas con la vivienda, tanto si están ocupando, si tienen problemas de hipoteca porque les han subido la hipoteca, si tienen problemas porque no pueden pagar el alquiler. Hacemos asambleas semanalmente, ahora las estamos haciendo abiertas aquí en el barrio. Te dejo un papelito, por si lo queréis ver.
Pues empezamos la asamblea, como ya sabéis, lo primero de todo es la presentación del sindicat, como cada semana. ¿Se ofrece a alguien para presentar el sindicat? Si no, elegiré yo.
L'acompanyo en una d'aquestes assemblees, en aquest cas, al local del sindicat. M'assec en una de les cadires situades en cercle. Som una vintena de persones de totes les edats i diferents nacionalitats. Al meu costat, la Marta m'explica la funció d'aquesta trobada.
Estàvem intentant pensar com incloure realment a la gent, com fer un procés pedagògic perquè la gent entengui què és el sindicat, no només a l'hora de parar desnonaments, sinó perquè estem aquí, perquè estem lluitant i perquè això és algo com col·lectiu.
Entre els participants em crida l'atenció una senyora. Visiblement nerviosa, intenta dissimular les llàgrimes que estan a punt de caure-li. Comença el seu relat i de seguida entenc tanta desesperació continguda. Com la Samantha viu un malson que es diu Blackstone.
Esta mañana me han llamado de Anticipa para proponerme un dinero para que me vaya del piso y me quiten la deuda que tengo. Y me ofrecen, si me voy el mes que viene, me ofrecen unos 1.400, 1.500 euros para que me coja y que me vaya. Y que a él no le interesaba tener tantas casas como tienen. Que ellos tienen miles de casas y lo que no les interesan son las casas, que la quieren vender y que yo me tendría que marchar hacia. Según él, me ha dejado unos meses sabiendo que había muerto mi marido hace poco. Había fallecido mi marido. Y por eso me había dejado tranquila, pero que ya no podía aguantar más, ni esperar más. Y que me ofrecen entre 1.400 y 1.500, y entonces me quedo libre de toda deuda. Si no, me llevará a juicio y me echará de mi casa.
La casa donde está Pepa se la ha quedado, bueno, Blackstone, que pues una superempresa o subfondo buitre que se anticipa. Entonces, en este sentido, pues con más razón, no aceptamos dinero cuando nos ofrecen dinero por irnos de nuestras casas, sino que venimos al sindicato y luchamos por...
También le he comentado que me pusieron alquiler social porque cobro 400 euros solo. Y me ha dicho que no, que para alquiler social dice que me daba ese dinero para que tuviera unos meses para pagarme yo un alquiler en otra casa, por el barrio.
Tu caso, Pepa, al ser un caso de hipoteca y así, ¿vale?
Sí.
Hay una cosa importante que es el tema de la dación en pago. La dación en pago es para casos de hipoteca. Se entiende que cuando entregas la casa se deshace la deuda. Es decir, que tú, si se hiciera la dación en pago, esto que te promete el de te vamos a quitar la deuda, es que da igual, es que te la tendrían que quitar igualmente. Pero no solo eso, sino que en la dación en pago el propietario está obligado a hacerte un alquiler social de 7 años prolongado a 7 más. Y cobrando, en tu caso, un 13% de tu salario. Es decir, que 58 euros al mes o una cosa así. ¿Vale? Y, o sea, de las personas que hay aquí, o sea, hay todos o la mitad han pasado por esto y aquí siguen. Y no se han ido de su casa. Cuando tengamos el abogado, hacer todo el papeleo y que no te preocupes, que no te vas a ir, que estoy, vamos, 100% seguro.
Gracias. Muchas gracias a todos.
Y un aplauso para Pepa.
La Pepa ja no tremola. Fins i tot esbossa un petit somriure d'esperança i agraïment a aquest grup de joves. Cap dels membres del sindicat que conec i que avui la sostenen ha estudiat dret, però semblen advocats de tants casos que han seguit. Avui la Pepa també ha sentit l'abraçada de tots. Asseguda al seu costat, la Samantha li ha agafat la mà, li ha acariciat el braç i amb la mirada li ha dit «Som aquí, sé el que estàs passant i ens en sortirem plegades».
Ja no és solo... Això no ho veu la gent, però nosaltres estem treballant tot el dia. Ya no es solo mi caso, ya estoy siguiendo varios casos y estoy ayudando a gente. Hay gente que arriba plural, hay gente que arriba fatal, o ya hay personas que tocan, mira, es que me ha llegado la orden de desahucio, desesperada, y tú has de consolar, has d'animar aquesta persona, perquè tu en aquell moment no saps el que té aquella persona en el camp ni el que pot arribar a fer. I l'has de donar a veure que està molta gent que l'ajudarà, que l'animarà i que no ha de fer ninguna tonteria, que està recolzada i que tindrà apoyo de tothom.
Dones en lluita. La pinya que es fa al voltant de casos com el de la Pepa crea llaços estrets dins dels sindicats d'habitatge. Avui la Marta, que també en forma part, acompanya la Samantha a l'escola per recollir el Kenai. A vegades, ella i altres col·legues s'han quedat amb el nen mentre la mare havia de fer gestions. Només de veure la Marta, el nen se li llança els braços i tots tres van al parc infantil per passar la tarda. Mentre el petit juga, elles encara tenen al cap l'assemblea i parlen del cas de la Pepa.
La manera de luchar contra la burocracia es ser pesado, pesadísimo. Sí. Y contra los propietarios también.
Sí, que se cansen nosotros.
además de poder hacer como no, esto no es mi problema, esto no es un problema único, esto no, yo no he fallado en nada, ¿sabes? Es una cosa de que no es normal lo que está pasando.
No, pero te lo hacen creer que la culpable eres tú. Aparte la gente se da cuenta que cuando estás con un colectivo, sí, cuando vas con gente o sí, se sienten más fuertes, se sienten más...
Sí.
Tienen que saber de que vienes de algún sitio, que están respaldándote, porque es que si no, te toman el pelo. Yo lo he dicho muchas veces, ya a Pepa se lo dije. Dije, sí, es que Pepa, te están tomando el pelo porque saben que pueden y no te lo hacen porque vas sola.
Justament perquè la Samantha no ha lluitat sola, sinó acompanyada en tot moment per la PAI, el Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, acaba de rebre una gran notícia. Me l'explica en una de les visites a casa seva. Quan hi entro, la trobo remenant armaris i omplint caixes de cartró apilades.
Després de lluitar tant, 3 anys de lluita, l'altre dia em van fer una trucada i era l'habitatge, que m'estaven dient que m'havien otorgat el pis de mesa d'emergència.
Mentre tu estàs sota l'amenaça de ser desnonada, pots accedir a demanar aquest pis de lloguer,
sí,
públic.
Sí.
I tu estaves en aquest procés doble.
Sí, jo estava en aquest procés.
Jo suposo que més pau mental, no? Que
tindré més tranquil·litat, però ara el que jo vull fer és treure'm un grau mig. Sí. Sí, ho tenia en ment, però no m'atrevia perquè jo tenia molta por que qualsevol dia m'arribés un desnonament i jo no estar a casa i arribar...
Si no t'atrevies a sortir massa de casa?
No, no podia anar a cap puesto, no podia anar de vacances a veure la meva mare, sempre havia d'haver-se
algú. Però per si marxaves i et trobaves,
sí,
al pis tancat.
Sí, o alguna notificació dient-me que tenia un desnonament i jo no estar aquí, no poder fer res. Sempre he tingut aquesta ansietat i no es pot fer vida normal. I ara ja que tinc aquest moment, pues ara ja vull aprofitar i posar-me 2 anys a treure'm algú que m'agradi.
La Samantha vol estudiar el grau d'infermeria, m'explica després. Avui, per primera vegada, l'he vist somriure genuïnament relaxada. Tot i així, el seu cas és molt excepcional. La mesa d'emergència té una llista d'espera d'anys per concedir un pis. Mentrestant, la Pepa continua la lluita contra rellotge per intentar paralitzar el seu desnonament. Avui ha d'anar als jutjats de Badalona i va amb la seva filla. També hi ha la Marta, del Sindicat d'Habitatge del barri, i la nostra protagonista.
Portem dies en plan recopilant tota la informació que necessitem perquè l'advocat ja pugui presentar un recurs lo abans possible i perquè, si es pot, es pugui evitar que això arribi a porta.
Perquè queden pocs dies.
Perquè queden pocs dies, sí, i perquè no, bàsicament no volem que la Pepa tingui que passar per això, encara que això és per ara. O sigui, en plan, sigui perquè vulguin ells, sigui perquè no vulguin ells i estiguem nosaltres a la porta, això és per ara. Però igualment, si podem evitar-li passar per aquesta situació, farem tot el possible. I els veïns de la Pepa han fet una derrama per poder pagar l'advocat d'ofici.
La Pepa encara està commoguda pel gest generós que el seu barri acaba de tenir amb ella. Me'n parla orgullosa i emocionada.
Pues ayer hicimos la asamblea en mi barrio y vino muchísimas personas, pero muchas a apoyarme. Fue maravilloso.
¿Se ofrecieron para parar tu desahucio?
Sí, se han ofrecido todo. Bueno, todo el barrio no, pero casi todo sí estaba allí.
¿No te lo esperabas, Pepa?
No me lo esperaba. Bueno, en parte sí, porque me quiere mucha gente. Llevo más de 32 años en ese barrio, en mi casa, y es un barrio muy luchador.
Toma, monta las llaves. Vamos a grabar del piso a la yaya. Espera.
Sí, a la yaya.
La Samantha ens porta a veure el seu pis nou. Fa un vídeo amb el mòbil per ensenyar-li a la seva mare en calquenai, divertit i espontani, fa de guia.
Ensenya-li tu, ensenya-li. Aquí què va? Aquí, la nevera...
És un espai més lluminós i diàfan que li permetrà començar de nou, amb més pau. La Samantha, amb el seu fill en braços, es queda mirant pensativa pel gran finestral del menjador. Des de darrere, en silenci, li veig les papallones tatuades que li volen del clatell cap a l'orella. Em connecten amb les que té enganxades a la paret de la seva habitació, al pis que està a punt d'abandonar. És hora de volar també per ella, i ho viu amb sentiments contraposats. Nostàlgia per deixar l'espai on ha vist com el seu fill aprenia a caminar i a parlar, però també alleujament per abandonar un lloc on ha sobreviscut a violències molt dures.
És una victòria molt gran. I per la meva insistència, per la meva lluita i per tot el que he fet, no m'ha fet fora d'aquí i tinc l'altre, que és el que jo volia. Tindre un pis segur on jo està amb el nen i no tindre que viure un desnonament o que em fessin fora d'aquí. És el que jo no volia.
Per això ha sigut la meva lluita, per la meva insistència, la meva baralla, tot contra ells.
Es fa de nit. Al barri s'hi fa una assemblea i un sopar popular a la fresca organitzat pel sindicat. Al final, les companyes de lluita brinden pel nou pis de la Samantha, avui acompanyada d'en Kenai. En els últims 3 anys s'ha guanyat la simpatia dels veïns, també la del seu bloc. Algunes persones que la van increpar quan va arribar al pis ara estan tristes perquè se'n va. Avui, però, comparteix aquest moment d'alegria amb el sindicat.
¿Cómo es tu piso nuevo? Díselo, explícale. ¿Cómo es? Dile, ¿es grande la cocina?
¡Es grande la cocina!
Dile, tengo una habitación que tiene un poquito de balcón. Una ventana muy grande.
Una ventana muy grande.
Dile, el lavabo es nuevo.
El lavabo es nuevo. La ducha es nueva.
Dile, lo único que es muy alto y hay que subir muchas escaleras. ¿Te gusta el piso? ¿Mucho? ¿Sí?
¿Y cuándo nos invitas a tu casa?
Dile, dile, vamos, que te, dile, vamos, que tenemos la llave. Mira, escucha, escucha. Vamos, que tenemos la llave. ¿Qué decías tú en la mani? ¿Qué decías tú en la mani?
El problema de l'habitatge és cada vegada més transversal i aquestes escenes cada vegada són més excepcionals. Els desnonaments no s'aturen. Catalunya continua liderant el rànquing estatal. Se n'executa 1 de cada 4, la majoria, a la província de Barcelona. Gairebé tots aquests desnonaments estan vinculats a l'impagament d'uns lloguers impossibles, no tant a qüestions hipotecàries. I tampoc s'atura el degoteig de suïcidis vinculats a les expulsions massives. No hi ha xifres oficials, però 9 de cada 10 persones en risc de desnonament presenten problemes de salut mental, adverteix l'Agència de Salut Pública de la capital catalana. No és una realitat fàcil de visibilitzar, però en els últims mesos hem vist convocatòries exitoses per aturar desnonaments o manifestacions massives a Barcelona per un habitatge assequible. Avui és la Samantha qui, empenyent el cotxet del Kenai, alça el puny i la veu entre companyes de la PA, del Sindicat de Llogateres i desenes de milers de persones anònimes.
Ara que tens el problema més solucionat, podries dir fins aquí ja en tinc prou, estic cansada, és desgastant, per què decideixes no parar i avui ser aquí i seguir assessorant a la gent?
Jo sempre ho he dit, jo he sigut afectada, però és que ja he passat d'afectada militant. Jo vinc aquí i faig aquestes coses perquè m'agrada. M'agrada estar acompanyada, m'agrada estar aquí, no m'agrada estar a casa, jo haig de fer la lluita i seguir, perquè no només és un problema meu, a mi m'agradaria que tothom arribés on jo he arribat.
Enfrontar-se als fons voltor i als seus perillosos tentacles no és fàcil. No ho és per a la ciutadania i tampoc ho és per a les institucions. A finals del 2024, el Tribunal Constitucional va declarar nul·la la part de la Llei Catalana d'Habitatge que obligava els grans tenidors a oferir lloguer social a les famílies vulnerables. Envaïa competències de l'Estat per argumentar. Això ha deixat sense fonament denúncies com la de la Samantha. La lluita, doncs, només pot continuar.
Dones en lluita, un podcast de 3CAT produït per The Media Pro Studio amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Producció, Susana Ortega González. Edició sonora, Sergi Cotillas. Coordinació, Albert Murillo Coletes. Direcció i guió, Txell Feixes Torres i Oriol Andrés Gallart.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.